Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 21 de juny de 2023. Avui, coincidint amb el solstici d'estiu, comença l'estiu, concretament quan faltin 2 minuts per les 5 de la tarda. Enguany l'estiu serà l'estació més llarga de l'any. Durarà 93 dies i 16 hores, fins al dia 23 de setembre. El sol ha sortit quan passaven 17 minuts de les 6 del matí i no s'amagarà fins que passin gairebé mitja horeta de les 9. Això vol dir que hi haurà més de 15 hores de llum solar. I avui és el dia més llarg de l'any i, per tant, la nit més curta. Això vol dir que, tot i que la creença popular diu que la nit de Sant Joan és la més curta de l'any, no és així, és avui. A partir d'ara, la nit comença a guanyar terreny al dia, que s'anirà escurçant de mica en mica. I com serà aquest estiu 2023? Doncs l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, ha pronosticat que serà un dels estius més calorosos dels últims anys. Si l'encerten, calcem-nos. Amb ganes d'estrenar aquest estiu, engeguem el Penedès en xarxa, que d'aquí uns minuts ja donarà pas al de vinya i vins amb el sommelier Xavi Viles. Avui continuem amb les curiositats vitivinícoles, fem el segon capítol, que va triomfar fa 15 dies, i també parlem del 60è aniversari del celler penedesenc Jean León. A 9:15, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, només el flash informatiu, 5 minuts, per saber com arrenca aquest dimecres. I quan passin 5 minuts de 9:15, parlarem amb Verònica Araunavenya del Col·legi de Veterinaris de Catalunya sobre petards i calor. Com podem ajudar els nostres animals a passar aquestes revetlles pirotècniques i aquesta calor que pronostiquen per aquest estiu? Aquesta setmana, cada dia, dediquem l'espai de les 10 i 6 a presentar els nous consistoris dels nostres 4 municipis. Van començar dilluns a Olèrdola i avui és el torn de Vilafranca. Explicarem com és aquest nou plenari que es va constituir dissabte i escoltarem el nou alcalde, Francisco Romero, i els portaveus de tots els grups. A 9:15 de nou parem màquines i cedim la batuta als serveis informatius perquè ens expliquin com avança el matí a les nostres comarques. És dimecres i a partir de 9:15 farem tertúlia amb la nostra gent gran. Avui ens acompanyaran la Fina Milà i la Natàlia Navarro a Vilafranca, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví des de Moja. I els proposem parlar de la revetlla de Sant Joan, de coca, de cava, de petards, de tot una mica. A les 11:06, amb Jordi Ribas i Cecília Gené de Vinzeum, presentem l'arxiu Mostra la Fresca, que comença aquest dijous. A 11:45, de nou cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius que ens actualitzen en qüestió de 4 o 5 minuts i entomem la recta final. És dimecres i acabarem amb agenda al detall, amb un parell de propostes per aquests propers dies. D'una banda, el col·lectiu Dessa Sosiego, perquè dins l'EVA porta Moja el seu premiat Un Segundo Bajo la Arena. Ens ho explicarà la Carla Coll, actriu, creadora i dramaturga d'aquesta peça. I l'altra proposta de l'agenda al detall és la revetlla de Sant Joan de Sant Sadurní, amb un programa d'activitats que organitzen els Diables Saman Refum. Ens ho explicarà el seu president, Isaac Pedrola. A 9:45 d'11 i de 12, actualitat de casa, del Penedès, i la resta de notícies les anem escoltant als butlletins horaris. Hem començat amb el de les 9 i tornarem a connectar a les 10, a les 11 i a les 12. Així anirà aquest dimecres 21 de juny al Penedès en xarxa, tot comptant les hores que falten per estrenar l'estiu. De vinya i vins en parlarem tot seguit amb el sommelier Xavi Viles, que ens acompanya i ho ha fet al llarg de tota la temporada, cada 15 dies els dimecres. Xavi, bon dia.
Bon dia, què tal?
Contenta de retrobar-te i, sobretot, de seguir estirant el fil d'aquelles curiositats que vam encetar fa 15 dies.
Exacte.
Perquè hi ha hagut més d'un oient i de dos que li van agradar i que es va quedar penjat d'algunes coses que no vas poder acabar d'explicar.
Sí, al final vaig accelerar el ritme perquè em pogués cabre i tot i no ho vam poder explicar tot. I van quedar pendents algunes coses curioses, com la de les comarques, que quines comarques no tenen cap hectàrea de vinya plantada, quines són les comarques que en tenen més, les que menys, bueno, totes aquestes curiositats que, bueno, sempre agrada sentir, no?, perquè hi tenim alguna relació amb la nostra comarca, ja ho sabem, però amb algunes altres que ens diuen, ostres, que curiós. I sobre varietats, que també són coses curioses, com és que si habitualment només bevem xarel·lo, macabeu, parellada i moscat i poc més, com és que n'hi ha 31 blanques? D'on surten totes aquestes varietats blanques que estan autoritzades a tot Catalunya, eh? Parlo a totes les denominacions d'origen, oficialment parlo. Doncs sí, són anècdotes que podem acabar d'explicar.
Doncs recorrem Catalunya.
Recorrem Catalunya. L'altre dia vaig deixar anar molt ràpidament que hi havia 31 varietats blanques i 28 de negres, que són les oficialment autoritzades per l'INCAVI, al final, que aglomera agrupa les diferents denominacions d'origen. I d'elles, varietats que les coneixem tots i que estan autoritzades des de l'any 72, que és el primer any que es comencen a autoritzar varietats. I aquí n'hi ha algunes com Garnatxa, Xarel·lo, Macabeu, algunes que tots coneixem perfectament. La Chardonnay, una varietat tan important, doncs des de l'any 85 fa molts anys que està autoritzada. I, en canvi, n'hi ha algunes altres que estan per allà rondant, que quasi bé ningú les coneix. El Selma Blanc, que està autoritzada des de fa un any només. El Vermentino, una varietat italiana, que està autoritzada des del 2016. El Trobat Blanc, 2016. Algunes varietats que jo, algunes inclús, dic que això està aquí, no ho sabia, no? Bueno, hi ha algunes varietats que s'han autoritzat l'any 72, es van desautoritzar, per exemple, en aquest cas el 85, i s'ha tornat a autoritzar el 2000.
Quina pel·lícula!
Una pel·lícula, exacte. I aquest és el cas de la Sumoll Blanc i el Vinyater, dues varietats blanques que han fet un sube-baja, no? Han passat per un estat ben curiós, que primer estiguessin acceptades, en algun moment es desautoritzessin i després tornessin a acceptar-les, no? Curiositats, i amb negres també trobem cosetes així ben curioses com el Bobal, que l'any 72 s'autoritza, el 85 es torna a treure i el 2014 es torna a autoritzar. Varietats com la bronza, varietat negra, que jo no coneixia personalment, de veritat ho dic.
Bronza, com el bronza, metall?
No, bronza amb S, perdona, noms. Des de l'any 2022, fa 4 dies que està autoritzada, i varietats tan importants com la Carinyena des del 72, varietats com la Garnatxa des del 72, varietats importantíssimes portades de fora com el Cabernet des de l'any 85, no? El Merlot des de l'any 85. Avui, ja que dic Merlot i Cabernet, parlarem al final també d'algú que té molt a veure amb els Cabernets i Merlots. Bé, curiositats com aquestes, el Sumoll Negre també està autoritzat l'any 72, el 85 torna a marxar i el 2000 torna a entrar. Varietats com la Pirenne, la Solana, el Carol, varietats de l'any 17, 18, 2022. Una varietat noble internacional com el Pinot Noir és des de l'any 2000, no fa tants anys, en
només
realitat. Sí. Varietat històrica, el Trapat, des de l'any 72, igual que l'Ull de Llebre, des de l'any 72. Bueno, el Xirà, per exemple, des del 2000, tampoc fa tants anys.
I quines són les varietats que han autoritzat més novedoses últimament?
N'hi ha tres varietats que estaven autoritzades des de l'any 72 i que s'han desautoritzat i no han tornat a entrar, vale? Que és el Cinzol, una varietat francesa, l'Escanyavella i la Malvasia de Sitges Rosa, no la Malvasia de Sitges Blanca. Vale? Aquestes no han tornat a ser autoritzades, hi havien estat anteriorment. I dos varietats noves autoritzades des d'aquest mateix abril, que venen de la mà de tot el projecte del Bet i Noia, que en aquest cas és Marina Rion i Balat. Algú dirà, ostres, fa dies que el Bet i Noia, fa uns pocs anys, que el Bet i Noia ja elabora amb aquestes varietats, però no estaven autoritzades. És a dir, les podia elaborar un vi, no devia estar dintre de cap denominació d'origen. Ara sí que ja entren al registre, el 5 d'abril, entren al registre de varietats comercials que poden autoritzar-se.
Si recorrem al país...
Exacte, d'aquestes tantes que he dit, 31...
On són?
On estan ficades?
Com es reparteixen?
No? Com estan repartides? La varietat que hi ha més plantada de totes, i crec que no sorprèn a ningú, és el Macabeu. És una varietat que té 12.000 hectàrees plantades. De les 50.000 que hi ha plantades a Catalunya, recordem, hi ha unes 50.000 hectàrees a números rodons plantades a Catalunya, en el dades del DUN 2022, oficialment de l'any passat.
I la meitat són el Penedès, no?, pràcticament.
Moltíssimes, ara ho diré, justament, que evidentment és la zona amb més plantació, però 12.000 d'aquestes 50 és Macabeu. Per tant, un 21,5% de les varietats plantades representa el Macabeu, varietat blanca. Evidentment, gràcies a... o en gran major part, gràcies al cava, que evidentment fa que sigui la varietat predominant, no? Darrere del Macabeu, amb aquestes 11.768 hectàrees concretament, tenim el Xarel·lo amb 10.590, per tant també quasi, aquest 20%. Després la Parellada amb 7.451 hectàrees i, per exemple, la primera varietat negra apareix, que és la Garnatxa Negra. Parlo a tot Catalunya, perquè aquí no és el cas del Penedès, a 4.139 hectàrees, a molta diferència d'aquestes blanques, no? I que és la quarta posició, la Garnatxa Negra. Gràcies, per exemple, a Terra Alta, no?, a Priorat, Montsant, a l'Empordà, en aquest cas. Les tres varietats primeres, el top 3, són les varietats blanques que nosaltres tenim tan presents, no? Macabeu, Xarel·lo i la Parellada.
El copatge del cava
tradicional. El copatge tradicional dels vins espumosos, que per això són les més plantades. En quant a comarques, on hi ha més varietats hectàrees plantades és a tot el Penedès. Que després el segueixen bastant a prop l'Alt Camp, que també seria la segona comarca amb més plantació de vinyes, la Terra Alta, Conca de Berguedà, i el top 5 acabaríem amb el Baix Penedès, que té 3.650 hectàrees, en aquest cas.
Vas deixar una incògnita pendent que l'audiència reclama, i és la pregunta de si hi ha vinya a totes les comarques catalanes.
Doncs, la resposta molt fàcil i molt senzilla. Ara veurem que n'hi ha algunes que en tenen poquetes i altres moltes varietats plantades i d'hectàrees plantades. Però, de les 43 comarques que hi ha a Catalunya, comptant l'Aran, que ben bé no seria una comarca, n'hi ha a 41 comarques, vinya plantada, i l'única que no hi ha vinya plantada és l'Alta Ribagorça, i l'Aran, que seria aquesta que no seria ben bé una comarca, però també nosaltres la contem aquí, i en aquest cas doncs, l'únic lloc del territori català on no hi ha varietats plantades, per tant no hi ha cap hectàrea de vinya, és l'Alta Ribagorça i l'Aran.
La Vall d'Aran havia estat comarca, però pels puretes,
això,
des del 2015 es considera entitat territorial singular.
Per això ho deixo així també.
Es digui com es digui, no té vinya.
No té vinya.
De moment.
I oficialment, doncs, llavors, l'única comarca, oficialment, seria l'Alta Ribagorça.
No vol dir que les coses canviïn.
Que poden canviar
les
coses. De fet,
la
podrien,
vinya cada vegada
podrien,
avança més
podrien
cap al
canviar,
nord.
Podrien canviar tranquil·lament. I que hi hagi a la resta de 41 comarques vinya no vol dir que tot arreu n'hi hagi bastanta, no? Perquè el Penedès, com us deia, sobretot el Xarel·lo Macabeu Parellada, però amb aquestes 17.500 hectàrees que tenim plantades a l'Alt Penedès, clar, aquí ho tenim molt present, jo, quantes hectàrees, quin mar de vinyes que tenim aquí, però curiositats com el Baix Ebre, a l'Alt Urgell, 6-5 hectàrees plantades només de vinya, és molt poquet. Sí que el Baix Penedès, la Conca, com us deia, 3.600, 4.220, són bastantes, però tornem al Barcelonès, que hi ha vinya plantada, són 5 hectàrees i mitja, en aquest cas de xarel·lo, de garnatxa i de sirà. El Garraf ja ho sabem que sí, probablement a les comarques de l'Empordà també ho sapiguem, a les comarques de Tarragona per descomptat, però després, per exemple, aquesta nova comarca, que és el Lluçanès, de fa molt poquet, té 0,79 hectàrees, l'hem de comptar, no? El Moianès, 12,45, a Osona, 7,63 hectàrees, al Pla de l'Urgell, 1,03 hectàrees, al Pla de l'Estany també, que és curiós, 2,79, no ho diria mai jo, que al Pla de l'Estany hi hagi vinya. El Ripollès, 0,77 hectàrees. A la Segarra, només 82, terra de cereal, no?, i de secar totalment. A la Selva, 12 hectàrees. Serien les que... El Vallès Occidental, terra de ciutats més aviat grans i de polígons, o això és el que jo... i d'autopistes que hi passen, també 21 hectàrees plantades. Per tant, hi ha poquet o molt, hi ha vinya plantada a quasi tot arreu. I és molt probable que canviïn alguns d'aquests números, perquè sabem que cada vegada es planta més hectàrees a zones més altes, i per tant aquesta comarca, que no n'hi ha ni una, que algun dia no sigui que també n'hi trobem.
Ni que sigui una vinya o no.
Exacte, ni que sigui 0,escaig d'hectàrees, és probable que acabi siguent. Per exemple, una altra zona, no?, la Cerdanya, que té 9,9 hectàrees plantades, i aquestes han sigut molt recents, probablement els últims 10 anys, no? Per tant, poden canviar algunes coses. Sí, sí.
Deixem aquestes curiositats que ens han portat a descobrir coses sobre la vinya arreu del país i parlem d'un aniversari, 60 anys... d'una marca icònica del Penedès, ara en mans de Torres, com és Jean León.
Parlaré concretament del 60è aniversari de Jean León, perquè he tingut la sort, parlo totalment, ara sí que una experiència meva personal, que va ser aquest dijous passat. Vaig estar convidat amb diferents periodistes i sommeliers, influenciadors del món del vi, a la presentació del 60è aniversari de Jean León, que seria tot aquest any, a 60 aniversari, aniran fent diferents coses, però a més van voler presentar davant del sector, davant del periodisme del vi, les noves etiquetes de Jean León, que jo sabia que hi havia algo que estaven a punt de canviar, però em va sorprendre totalment veure aquell nou etiquetatge el dijous passat. Sé que ja hi ha alguns llocs que hi són, que ja s'està distribuint, perquè van comentar que quedaven molt poques ampolles d'etiquetes. Per tant, ja fa uns dies que s'està movent tot això, però la presentació oficial s'ha fet aquests dies, o s'està fent, de fet, aquests dies. I aprofitant juntament amb el 60è aniversari. Una mica, el per què és per tornar enrere, justament, que el que es busca normalment és tirar endavant i fer un nou pas i buscar una etiqueta més moderna o buscar una etiqueta que et diferenci de la resta. Jo crec que Jean León ja la tenia, diferenciadora de la resta. Cuidado, que el que estic parlant són dels vins de finca. Els 5 vins de finca.
Vinya, no, Gigi, vinya L'Escala, vinya Leabre...
Vinya Palau... Uh-huh. No del 30-55, que mantindrà la mateixa línia, ni la gamma nativa, que són vins amb varietats autòctones. Però els grans vins de finca canvien una etiqueta que, per mi, en el seu moment, va ser un gran pas endavant, que era posar aquell quadre a l'etiqueta que posava cada any la vinya a l'Escala, dividir-lo en diferents parts. Era una ampolla original, una etiqueta original, curiosa, inclús moderna en aquell moment, però dintre de lo clàssic, entrant dintre del món de l'art i de tot aquest món de la pintura. I el que fan és tornar justament a les primeres etiquetes que havia embotellat el senyor Jean León, el senyor Ceferino Carrión, i tornar totalment al passat, al principi de tot. I és un moviment que es fa per, també, element, jo crec, del consumidor que consumeix aquest tipus de vi, no tot el consumidor, aquesta etiqueta més clàssica li pot recordar aquest tipus de vi també més clàssic. I llavors potser és veritat que no quadrava l'etiqueta amb el que hi havia dins el vi. Bueno, això ja estic ja donant la meva opinió aquí ara, tornen als orígens totalment. Una etiqueta blanca, única amb aquella vinya de quasi de logo, que no és el logo, però que recorda les ampolles que havien embotellat al principis dels 70, i tornen enrere per fer aquest pas endavant, que és curiós, no?
I celebren aquests 60 anys amb algun vi especial?
Celebren aquests 60 anys amb un vi especial, que és la vinya Le Havre, i a més es havien guardat unes ampolletes concretament entre 10 i 12 mil ampolles del 2013 que surt a la llum ara. Vinya Le Havre és un vi que actualment tenim l'anyada 2019 al mercat. Vosaltres podeu comprar l'anyada 2019 i des d'allà, des d'aquest any, surt la 13 al mercat. O sigui que també tornem enrere, recuperem una anyada antiga que no es havia sortit al mercat, perquè aquests vins ja sabeu que doncs, no surten any rere any com toca. A vegades alguna gran anyada doncs, es reserva, i en aquest cas ha sigut per la 2013. Per tant, tindreu al mercat la 2019, que és l'actual, la que tocaria, i la 2013 al mercat. Unes a vora 12.000 ampolles del cabernet més, el cabernet Sauvignon més famós, més icònic, potser, de Jean León.
L'has tastat?
L'he tastat, perquè vaig anar el dijous passat a Soho House, a Barcelona, que ens van fer una presentació espectacular. Hi ha un cine privat de 50 butaques, on hi pots deixar al costat la copa de vi, la copa de cava, amb una lampareta, em va recordar, bueno, no ho sé, a pel·lícules. Ens van passar el documental de Jean León, del 30 minuts, i després ens va fer una cata la Mireia Torres, per tant, una cata de luxe, on vam provar, entre altres, doncs, vinya Gigi 2021, vinya Palau 2018, vinya Le Havre 2019, que són anyades actuals, vinya Le Havre 2013, la nova presentació d'aquest vi, pel 60è aniversari, i el vi més top, que seria vinya La Scala, que vam provar el 2016, 2001, 1988 i 1970.
Uau, Xavi, quan proves vins d'aquests...
Concretament, la 2001 i la 88, a més, amb 3 litros, amb ampolles grans. Impressionen. Probablement et digui que potser la 70 i la 88 no em van semblar els millors vins comparat amb la 2001 o la vinya a escala actual, que està boníssima. Però la veritat és que posa els pèls de punta quasi bé la carn de gallina poder tastar vins amb tants anys, 50 i pico anys, no? Si no m'equivoco, 53 anys, i que estiguin vius, que aquesta és la gran, no? Vius en nas, probablement en boca, doncs evidentment les coses van perdent i és que no s'hi pot fer res, però que estiguin vius, que puguem recordar qui va començar a fer això i que avui en dia puguem encara tastar una d'aquestes ampolles.
Un luxe, amb majúscules.
Un luxe,
un petit luxe.
Sí, tal qual.
Xavi Viles, moltes gràcies i d'aquí 15 dies fem l'última de la temporada.
Perfecte. Adeu, adeu a tothom.
No em cansaria mai d'escoltar el Xavi Viles. És un pou de coneixement sobre el sector vitivinícola que cada 15 dies comparteix aquí amb nosaltres, el de vinya i vins. Us deixem ara amb el primer flash informatiu d'aquest matí i després petards i calor en clau animal.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El nou equip de govern es distribueix en 6 àrees de treball i Francisco Romero, alcalde de Vilafranca, reserva la regidoria d'Urbanisme. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, ha fet pública aquest dimarts la distribució del nou cartipàs municipal per aquest mandat 2023-2027, que s'ha repartit entre els 8 regidors del grup municipal socialista que conformen el govern a l'Ajuntament de Vilafranca. A la sala Pau Boada, l'alcalde ha explicat com s'ha reorganitzat l'equip de govern i les diferents responsabilitats que assumeixen els i les regidores socialistes en aquesta etapa. El primer que ha volgut comentar és que s'ha conformat 6 àrees de treball, creant una nova, que seria Seguretat i Convivència, que estarà coordinada per Ramon Zavalla. Nou canal directe d'atenció presencial de l'alcaldessa d'Olèrdola a la ciutadania. L'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró, ha habilitat un nou canal d'atenció presencial a la ciutadania. Les visites es podran concertar via telefònica a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, trucant al telèfon 93 890 3502 de dilluns a divendres de 8 del matí a 2 de la tarda. O bé es podran sol·licitar a través de la bústia de l'alcaldia, l'enllaç de la qual es troba al web olerdola.cat. En el cas que es faci la sol·licitud a través de la bústia de l'alcaldia, l'interessat podrà explicar detalladament el motiu de la visita, així com adjuntar la documentació que cregui pertinent. Des de l'Ajuntament, un cop registrada la sol·licitud, es posaran en contacte amb l'interessat o interessada per concretar la cita. Inicialment s'atendrà la ciutadania cada dimecres en horari de 8 del matí a 1 del migdia, tot i que si a algun ciutadà li és impossible concretar una reunió dins d'aquest horari, l'alcaldessa procurarà agendar-li visita en un horari diferent. Jordi Ramos Tardà ha estat investit com a nou alcalde d'Olesa de Bonesvalls. El cap de llista d'Esquerra ha estat nomenat nou alcalde d'Olesa. Va rebre el suport de 6 dels 11 càrrecs electes que formen part del nou consistori. L'alcalde sortint, Pedro Juan, va ser qui va lliurar la vara al seu successor. Jordi Ramos, en un gest simbòlic de traspàs de la responsabilitat com a màxima autoritat del municipi. El nou govern municipal és fruit del pacte entre els 4 regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya i els 2 del grup d'opinió d'Olesa de Bonesvalls. El consistori tindrà 4 forces polítiques representades, Partit dels Socialistes de Catalunya amb 4 regidors, Esquerra amb 4 regidors, grup d'opinió d'Olesa de Bonesvalls amb 2 regidors i Impulsem amb 1 regidor. I acabem explicant-vos que Santa Oliva treballa per recuperar el seu ball parlat. Després d'haver descobert el Ball de l'Espinela, l'Associació per la Difusió de la Història de Santa Oliva vol intentar fer una representació durant la Festa Major d'enguany. L'Associació per la Difusió de la Història de Santa Oliva vol recuperar el Ball parlat de l'Espinela durant la Festa Major d'aquest estiu. Els historiadors Salvador Arroyo, Joan Latorre i Marc Caselles havien trobat informació que apuntava que el Ball de l'Espinela s'hauria representat al municipi baixpenedesenc cap a l'any 1877. Després d'una recerca exhaustiva, s'han extret documents que demostren la representació d'aquest ball sobre bandolers amb despeses a l'Ajuntament de vestuari i material com pólvora per les armes. La protagonista d'aquesta història és Espinela de Casp, una bandolera aragonesa. És la història d'una dona que es fa famosa per la violència que perpetra per allà on passa. Al llarg del ball es carrega unes 12 persones, segons ha explicat Marc Caselles, un dels historiadors vinculats al projecte.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:15.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Com cada 15 dies, parlem amb el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Avui centrarem la conversa en la revetlla de Sant Joan i en la calor. Així que marxem fins als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, ara és el moment de fer-li una ullada als veterinaris i per això en tenim a la Verònica Araunavinya, ja és la presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona i membre del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Molt bon dia, Verònica, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes.
Bé, m'imagino que una setmana amb forces novetats, també mirant aquest divendres, que és quan es realitza la típica, tòpica revetlla de Sant Joan. Però abans de passar a aquest àmbit, us han canviat el conseller. Us han canviat la conselleria.
tenir un conseller nou, una altra persona a conèixer, a explicar el que és la professió veterinària, a fer entendre la important labor que fem cada dia amb la salut pública, però bueno, més que res, perquè aquest senyor Mascort no és del nostre àmbit, crec que és un gestor molt competent, economista, però segurament desconeix completament el que és la professió veterinària. Per tant, bueno, ja farem el que hem de fer, és a dir, ens farem conèixer.
Clar, una de les principals o dels principals inconvenients que heu tingut quasi sempre és el fet de que el conseller o consellera no sigui del vostre àmbit. Mm-hmm. És una mica estrany, no?
S'ha d'entendre com que la nostra professió ha estat mai considerada en el seu lloc. És a dir, pertanyem a dues conselleries diferents. Estem amb el Departament de Salut i estem amb el Departament d'Acció Climàtica. Per tant, ja hi ha una diversificació de control, per dir-ho d'alguna manera, i això ens dificulta moltíssim la nostra feina. I si, a més, la persona encarregada de dur a terme aquestes tasques de control no és una persona del sector, doncs se li han d'explicar molt bé les coses, perquè és molt més fàcil equivocar-se.
Clar.
A l'hora de gestionar, quan no coneixes el que estàs gestionant. Per tant, bueno, aquí estem per fer-ho. El Consell és la seva tasca, també, fer conèixer aquestes administracions, la feina que fem i per què la fem.
Clar, el fet que estem a punt del juliol i que a l'administració pública hi ha una quasi aturada tècnica, anem a dir-ho així, us complica l'existència més aquest 23 de juliol que a veure què passa?
Home, realment jo crec que ara estem en un impàs. O sigui, ara ja no tocarem cap porta, perquè és que exactament el que estàs dient tu. Aquí hi haurà un canvi de govern, hi haurà una sèrie de moviments interns que nosaltres desconeixem a nivell polític i de moment estem a l'expectativa. El que tenim clar és que el nostre conseller és el Mascort, aquest nou, i és amb ell en què haurem d'interlocutar i a partir d'aquí farem el que convingui. A nivell estatal ja veurem què és el que cau. Sí. Estem expectants.
Estem mirant quasi un mes, exacte. O sigui que...
Exacte.
Anem a temes més interessants, per dir-ho d'alguna manera. És la Revetlla de Sant Joan, per excel·lència, una celebració doncs, molt estimada per la gent, perquè és com aquest inici, aquest solstici d'estiu. Això significa, doncs, bon temps. Esperem que ja hi hagi bon temps al final, perquè déu-n'hi-do quins dies portem. Però, clar, els gossos ho passen fatal amb els petards i, clar, al final tothom ha de menjar. Els diversos sectors, el sector de petards, doncs ara és quan fa l'agost, però com es pot resoldre això? Com podem ajudar els nostres peluts a l'hora de combatre aquest soroll de coets, de petards que viurem Sant Joan i Sant Pere després?
Bé, doncs és l'època, diguem, negra pels animals de companyia, no? O sigui, has dit gossos, Lourdes, i no em vull oblidar dels pobres gats, també,
D'acord.
O sigui, aquesta por també la pateixen
també.
I es vull reivindicar perquè necessiten el mateix tracte que els gossos envers aquesta fòbia, que és la fòbia al soroll que fan els petards, d'acord? Aviam, fa molts anys que els veterinaris informem i treballem envers el tractament d'aquests animals amb aquesta por incontrolada al soroll que fan els petards. I realment és una fòbia i està considerada com a tal. I hi ha el que desencadena una fòbia, vull dir, una sèrie d'actuacions no desitjades, com pot ser la vocalització, borden, en el cas dels gats miolen, després hi ha actes de tipus doncs, que els veus, no? que s'amaguen, que es veuen ficar-se, hi ha cas que reclamen constantment l'atenció del propietari, hi ha que es fiquen en el lloc més amagat de casa, que es fiquen dins les banyeres, sota els llits. És a dir, això ens està dient alguna cosa, i això el propietari que ha tingut un gos amb por ja ho ha vist, i el que hem de fer els veterinaris és ordenar-ho una mica dintre del possible. ¿Vale? O sigui, tenim aquesta fòbia, de moment sabem que és una por incontrolada, per tant, els actes que es puguin produir després durant aquest període de por són tots incontrolats. més avantut, hi ha una sèrie de descàrregues hormonals, adrenalines, etc., que fan que tots aquests actes siguin incontrolats, el que he dit abans, i per tant hem d'intentar que aquesta por, aquesta ansietat tan forta, aquesta crisi, sigui el més suau possible. Com fer-ho? De fet, durant anys hem estat batallant perquè el propietari amb un gos o un gat amb por construeixi una mena de refugi al seu animal. No? Un refugi, amb això vull dir, que diuen els etòlegs, un lloc segur o una zona segura on l'animal es trobi el més aïllat del soroll i el més segur dintre del seu entorn conegut, per d'alguna manera. No té gaire sentit que un dia de petar treguis el teu animal de casa i et portis a un lloc que desconeix, en el que té por i en el que pots sentir també els petards. No? No té zero sentit. Una altra cosa és que aconsegueixis una casa rural al Pirineu, allunyada de tot, on no sentin soroll i on seran més feliços que enlloc, també t'ho dic. Però com que això no és només normal, coses a fer. Buscar aquest lloc segur, que és pot ser el lloc més fosc de la casa, més aïllat de la casa, on li podem acomodar un llit o una capseta, si és un gat, perquè pugui amagar-se dintre, amb draps, amb roba, amb que pugui estar, diguem, el més aïllat del soroll, d'acord? Uh-huh. Això és una cosa a fer i a fer previ al dia de Sant Joan, que l'animal conegui on té el seu refugi, que vagi, inicialment posem-li xutxes, posem-li coses a dintre, que vagi coneixent aquest lloc, que s'hi acostumi, que li agradi, que s'hi estigui una estona allà dintre, que vegi que allà dintre està a gust i que està protegit, d'acord? Uh-huh. I el dia de Sant Joan, evidentment, deixem-li la possibilitat de que s'amagui en aquell lloc. Això és la cosa número 1. Hi ha animals que només amb això, gossos i gats, que només amb aquest refugi ja troben prou tranquil·litat com per no necessitar res més. Després hi ha animals que estan en el grau següent, no? En el grau aquest de ni dintre d'aquest lloc estic segur, no sé on ficar-me. ¿Vale? Llavors, amb aquests animals, són aquests que hem d'ajudar a nivell mèdic, no? Que els hem de donar algun tipus d'ansiolític, algun tipus de medicació, que el que faci és actuar a nivell del sistema nerviós central i tallar aquesta descàrrega d'hormones que provoca aquesta por. Sempre hem d'acudir al veterinari, sempre hem de preguntar quina mena de medicació és la que hem de donar. Depèn molt de l'animal, de l'espècie, depèn molt de l'edat de l'animal i depèn del tipus de por. Per tant, sempre és absolutament necessari consultar amb el nostre veterinari quin tipus de medicació podem donar al nostre animal i si li hem de donar. Per tant, és això, és una recomanació que fem sempre.
Sí. Una pregunta, Vero. Has parlat de fòbia. Tots els animals es comporten igual davant els petards i els coets?
No. N'hi ha que s'amaguen, que t'he comentat abans, n'hi ha al contrari, que vocalitzen, burden i sembla que es llencin contra els petards i es puguin menjar. Uh-huh. Això també és una mena de por. De fet, cadascú té les seves, diguem, les seves eines, no? Però realment tots aquests comportaments fora del normal, quan senten el soroll dels petards, són pors, en major grau o menor grau, però no deixa de ser una por, una fòbia, una crisi d'ansietat, digue-li com vulguis, però realment és una situació que l'animal no pot controlar i ell reacciona de la manera que creu més adient per tal de superar-la. No? Uh-huh. Normalment els hem d'ajudar. Quan són animals que tenen aquestes pors incontrolades, realment els hem d'ajudar. Sí.
Clar, ahir precisament em comentava una persona que es dedica a petards, que em deia que els seus gossos no li tenen gens de por.
Bé, ui, també n'hi ha molts que no en tenen. El meu, per exemple, vull dir, està
no
assegut
amb
nosaltres aquí fora, gens zero. O sigui, s'asseu aquí amb nosaltres fora al porxo i no hi ha gos, està estirada mirant, a veure si li cau algú de la taula i res més, eh? I els petards
li importen.
Li importen tres pepinos i sorda no és, eh? Vull dir, sí que és cert que hi ha animals, evidentment, que aquesta por no la tenen.
De què depèn aquesta animals, por?
És incontrolada. Aquí la por no depèn de res, depèn de l'individu.
Ja
sí, hi ha gossos que, imagineu-vos, un gos de caça, per exemple, que està acostumat als trets, normalment aquest soroll d'explosió, normalment ho relacionen amb córrer, amb caçar, que és el que més els agrada. Molts tenen aquest instint i no tenen al contrari, els agrada. Uh-huh. Ho relacionen amb coses bones. Ara també és cert que l'animal que li té por, no pots triar, dius, aquest tindrà, aquest no en tindrà, no ho saps mai.
No ho saps mai.
Has de passar el primer Sant Joan per veure l'experiència i un cop vist com va, doncs has d'actuar per a la propera festa perquè això no passi i ja està. Sí, sí.
Perquè es podria revertir amb un atòleg o amb educació? Igual que és a dir, parlàvem de fòbies, igual que els humans anem a un psicòleg, no? No sé si es podria revertir.
Bueno, es pot revertir, és complicat, però sí que és cert que es pot educar a no tenir tanta por a aquests petards, sempre quan es relacionin amb coses agradables i bones. ¿Vale? Uh-huh. Inicialment, un soroll suau, sí que és, evidentment, comences amb sorolls suaus i amb entorns o amb activitats agradables, o amb premis, o amb coses que no, o sigui, no premieu mai una actuació, una fòbia, per dir d'alguna manera, però si el gos està tranquil, esteu passejant i no sent un petard, i el gos no reacciona i està jugant i està amb coses que li agraden, normalment acabaràs aconseguint que aquell animal, cada vegada que senti aquest soroll més fort, si ja no hi ha hagut una por inicial, potser al final aquesta por no existirà. Uh-huh. I és cert que hi ha tractaments reeducacionals, inclús el primer any de vida de l'animal, que és l'època d'aprenentatge més forta, durant aquest període de mesos, de sis primers mesos de vida, que es poden fer totes aquestes actuacions més fàcilment, també es pot preparar amb un animal per algun tipus de coses d'aquest tipus. Però realment te pots trobar que l'animal, tot i ser un animal preparat, el dia de Sant Joan, que hi ha aquesta intensitat tan elevada de petards i de soroll, doncs hi hagi una sobreexcitació no desitjada, no? Uh-huh. Amb un animal amb molta por. Per tant, hi ha animals que sí, que s'eduquen i aprenen, i animals que la por supera qualsevol aprenentatge.
Clar. Déu-n'hi-do, bueno, doncs prenem aquests consells que ens has comentat per a aquells que tinguin animals que ho passen fatal, com el meu, que no sap on amagar-se i on ficar-se, i ens passem tota la nit allà amb ell, tanquem persianes, tanquem de tot, per intentar allunyar al màxim aquest soroll, no?
Soroll.
Uh-huh. Anem a la calor. Es preveu un estiu, doncs, no sé si tant com l'any passat, perquè tothom es queixa de la calor, però jo personalment no tinc tanta calor com l'any passat, que el recordo com no sé, un dels pitjors estius. Però, però bueno, segons s'apunten els que en tenen, doncs sí, serà un estiu dur. Què podem perquè els nostres animals doncs no tinguin cops de calor? Què hem de fer?
Uh-huh. Bueno, la guia és sempre la mateixa. Faci més calor, faci menys calor. Els animals, els gossos i els gats pateixen molt les altes temperatures. Penseu que són homeoterms com nosaltres i estan a temperatures molt més elevades que les nostres. Un gos aproximadament té 38 i 39 i un gat entre 39 i 40 seria una temperatura normal, basal, d'acord? Per tant, això fa, com podeu comprendre, que les temperatures elevades facin que els costi molt més recuperar la seva temperatura normal. Uh-huh. Bueno, en això, què és el que vull dir? Que és més, no suen tampoc, vull dir, ja ho sabeu tots que teniu mascotes, sabeu que no, que els animals no suen, que respiren, pantegen, eliminen la calor a través de les mucoses de la boca i del nas. Per tant, això que fa? Que la hiperventilació pugui produir un gasto cardíac molt més elevat i que puguin tenir el que has dit tu, no? Cops de calor i circumstàncies patològiques no desitjades, d'acord? Uh-huh. Llavors, què es recomana? Sempre, cada any, recomanem exactament el mateix. Aigua, molta aigua, que no els hi falti, que no passegin a les hores de molta calor, uh-huh. Que els traiem, exacte, que si els traiem a passejar o els traiem en cotxe, evidentment mai deixar el gos dins del cotxe. Tampoc a l'hivern, perquè l'oxigen és potser més ràpid, però a l'estiu, evidentment, és totalment contraindicat. I el que dèiem, no només donar-los aigua perquè puguin beure, sinó també animals que convé inclús remullar-los perquè es refresquin. No deixar els animals sota fonts d'aire molt fortes, d'aire condicionat, perquè tampoc és bo, perquè es refreda massa en excés i poden tenir problemes respiratoris. Ens trobem més problemes respiratoris de vegades a l'estiu que l'hivern per culpa dels aires acondicionats. Uh-huh. Han d'estar en llocs frescos, però no sota de corrent, com que les persones, sota de corrents d'aire o d'aires acondicionats que estiguin molt forts, d'acord? Uh-huh. Però sí que és cert que, sobretot, animals d'aquests tan sumament prognàtics o xatos o aquests animals com els boxers, els bulldogs, que respiren tan malament, els braquicèfals en general, aquests són els que ho passen pitjor, perquè uh-huh. No tenen pràcticament superfície d'intercanvi i llavors s'ofeguen molt més. Llavors, amb aquests animals, intentant minimitzar l'exercici durant l'estiu, només el just i necessari, i les, els animals que siguin molt, molt grans d'edat també. Eviteu el cansament en excés, perquè tots que hem tingut un animal i l'hem tret a passejar a l'estiu hem vist el resultat d'una passejada llarga i d'un malament que ho passen i el que trien és recuperar la respiració normalitzada. Per tant, sempre minimitzar el moviment en els moments de calor i intentar treure'ls el més aviat del matí i el més tard a la nit. És el que hem dit sempre i és el que continuem recomanant.
Tema de... el meu busca, per exemple, nosaltres no tenim aire condicionat, més que res perquè jo l'odio, però el meu busca amb desesperació el ventilador. Es posa davant del ventilador. Sí, això és bo o dolent?
El ventilador no és cap problema.
Cap problema.
No, cap problema. Estàs movent aire. Ambient, no hi ha cap problema. Són aquests xorros d'aire fred que puguin venir d'un... un aire condicionat que la gent de vegades comença a baixar i estan a 18 graus o 19 graus, vull dir, no té cap mena de sentit. La ventiladora no hi ha cap problema, és ja buscar les corrents d'aire de manera natural i ja t'asseguro que si a l'estiu vas on t'està estirat el teu animal, allà és el lloc més fred de la casa.
Sí, soc conscient.
Què fa? Oi que sí? Tots els que teniu gos ho sabeu. Sí. Si veus, o gat, si el veus allà, al costat d'aquella finestra, allà és el lloc més fred de la casa. Per tant, ja saben on es fica, el fet que es col·loqui davant d'un ventilador, cap problema ni un.
Nosaltres, és a dir, fem la comparació humana, a l'estiu ens agrada molt l'aigua fred o els gelats. Sí. Amb ells és recomanable l'aigua freda, amb gel o gelats?
Sí, sí, si fa molta calor, sí, tant. Sí, que és recomanable, sí.
Ah,
és
sí?
Que, de fet, sí. Hi ha gent que, bueno, que ja que comença ara, encara el que deies tu abans, no fa una calor exagerada, encara es dorm bé, però si comença a apretar, tu pots donar-li al teu animal l'aigua freda sense cap mena de problema. Sí, sí.
I els gelats?
La temperatura molt més ràpidament.
Sí, vale. Sí. I els gelats, hi ha alguna manera de gelats per animals? O els has de fer tu?
Els pots fer tu, de manera casolana, i també existeixen. N'hi han comercialitzats gelats per gos, i a l'estiu és oi que a nosaltres ens agraden i ens refresquen i ens venen de gust. Doncs els gossos també.
Ostres, que bo! Sí. Alguna recomanació d'aquests casolans, ara que es posa tan de moda els que hem fet dietes i aquests gelats que són saludables, ja que ja sabem que tenen moltes calories, per gossos, on podríem mirar-ho o què ens pots aconsellar?
Aviam, realment el gelat el pots fabricar tu de qualsevol cosa, ¿vale? Evidentment, el que us recomano sempre i el consell que us dono és que no li doneu sucres afegides, ¿vale? Hi ha gelats, els comercialitzats, són de tots els sabors del món mundial, o sigui, hi ha de pollastre, hi ha de iogurt,
sí?
Hi ha de moltes... Sí.
Oh,
vull dir que es poden donar gelats de tot tipus. Tu el que has de preparar és una pasta homogènia amb evidentment, més líquida del normal, i posar-la al congelador i després oferir-la al teu animal perquè pugui. I a part, vull dir que realment els gelats existeixen, es comercialitzen, i van bé pels animals, clar, sí.
Que bo. No, t'ho sí? Prometo que t'ho he preguntat per mirar per què pensava. Dic, no serà... Perquè ma mare alguna vegada m'havia dit, compra-li algun gelat, i vaig pensar, vinga, va, si no n'hi ha, no. Però ara, mira, m'has descobert un món que no ho sabia.
Home, no li doneu un corneto, ¿vale? Però realment un gelat de gos li podeu donar tranquil·lament, clar, sí.
Que
a més a més és el que diem, com que ells no suen i refresquen les seves a través de les mucoses, s'introdueixen a la boca algú fred, de seguida aquesta temperatura de corporal baixa i llavors l'animal està molt més fresc i millor. Sí.
Déu-n'hi-do.
Totalment recomanable.
Tot un descobriment que acabo de fer ara mateix. O sigui que jo és que fa diversos dies que estic mirant en la dieta keto, no?, els gelats aquests proteics, no?, i penso, mira, de maduixa, de plàtan, de poma, que els fas amb iogurt griego, no?, els fiques a la nevera i ja està, no?, al congelador. I dic, no sé si això podria ser una alternativa saludable pel gos.
Dolent no és, al contrari. Ja digo, sempre que no tinguis sucres afegides, i ja dic, i un gelat a caldo, pots fer, o sigui, tu pots fer un caldo de pollastre i posar-lo a la nevera. Vull dir que és que realment pots fabricar moltes coses a nivell casolà. El que interessa és que realment és que, exacte, o sigui, agafi temperatura prou baixa com per congelar-se, com per fer-se fred, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Doncs mira, una cosa més descoberta, després de moltíssims anys parlant amb tu, acabo de descobrir de xiripa una cosa.
Hi ha receptes a internet i hi ha productes comercialitzats que ja existeixen i tant, tant. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, doncs mira, podem fer-li més agradable aquest estiu als nostres animals de companyia, doncs amb un gelat. Els gats també, o seria una altra fórmula?
També.
De tonyina...
Home, són fórmules diferents, evidentment, però realment el també li pots oferir, sí. Una altra cosa és que el gat, amb l'especialet que és, ho toleri.
Que et digui que no.
Són, ja sabem tots com són d'especials amb els gustos, amb les temperatures, amb tot, però el gos estarà encantat de la vida, sí.
Déu-n'hi-do, doncs, mira, podem ajudar-los una mica a passar l'estiu més divertit i també amb menys calor que ens acompanyin, no?, a nosaltres, amb els gelats. I ja està. Vero, com sempre, un veritable plaer. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i reposem molta orella a aquests consells que ens has donat tant pel fet dels petards com de la calor. Ens retrobem aviat.
Moltes gràcies, Lourdes.
Una abraçada.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.